Bon dia, són les 8. La caravana, amb Joan Trias. Per primera vegada, l'extrema dreta s'ha situat en primer lloc en la primera volta d'unes eleccions d'un dels països capdals d'Europa, i és que el reagrupament nacional de Marine Le Pen ha vençut, com ja es venia pronosticant des de les europees com a mínim, el Front Popular d'Esquerres o a la coalició de centre-dreta de Macron. Però com queda ara la cosa? Doncs el panorama és complicat, perquè davant dels percentatges, només una gran coalició, com demana precisament Emmanuel Macron, podria deixar enrere el partit fundat per Jean-Marie Le Pen. Sigui com sigui, el Frankenstein polític està servit, i del resultat de tot plegat en podria sortir o una assemblea nacional pràcticament ingovernable o deixar en mans de l'ultradreta les polítiques legislatives del país. Però venim setmanes dient-ho. Tot i que l'ultradreta aconsegueixi resultats arreu d'Europa, això no vol dir que totes segueixin un mateix patró. Cada país europeu té les seves problemàtiques i singularitats que podrien explicar la situació. Si ens fixem en França, ens hem de remuntar a les famoses manifestacions del moviment de les armilles grogues cap al 2018. Allò va significar el despertar d'un descontentament social per qüestions generalitzades com les polítiques de l'Elisi o la crisi laboral i econòmica. Ho van poder copsar d'entrada les darreres presidencials, on, si ho recorden, el vot de càstig cap a Macron va anar de forma directa tant a l'extrema esquerra de Jean-Luc Mélenchon com a l'extrema dreta de Marine Le Pen. I encara una darrera explicació, el seu discurs. I és que els darrers anys Marine Le Pen sembla haver-ho suavitzat de forma abrupta, fet al que hi va contribuir un altre extremista com Éric Zemmour. Tot i aquest discurs, però, el panorama electoral de Le Pen segueix sent exactament el mateix. Per exemple, en temes migratoris, pràcticament igual que el nom, de Front Nacional a Reagrupament Nacional. El que hauríem de saber, ja a aquestes alçades, és que la pell de xai sovint no amaga el llop. Són les 8 i 2 minuts, repassem els principals titulars d'aquest dilluns 1 de juliol.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Júlia Julve, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, Joan.
Us ho avança Ràdio Estel a aquesta hora. La unitat marítima dels Mossos d'Esquadra fa servir una llanxa requisada a un grup narcotraficant per patrullar.
Ràdio Estel ha pogut navegar en aquesta embarcació i conèixer quin ús en fan els agents.
I en plana internacional, l'extrema dreta de Marine Le Pen guanya la primera volta de les eleccions legislatives a França.
El partit Reagrupament Nacional de Marine Le Pen ha aconseguit més del 30% dels vots. L'Aliança d'Esquerres, el Nou Front Popular, es manté en segona posició amb el gairebé 28% dels suports, i el bloc liderat pel president Emmanuel Macron obté un 20% dels sufragis. Els republicans, la dreta nacional, es queda com a quarta força amb el 6,5% dels vots. Diumenge que ve els francesos tornen a les urnes per escollir nou primer ministre.
I s'intensifica la negociació per desencallar la reducció de la jornada laboral.
El Ministeri de Treball i els agents socials es reuneixen aquesta tarda, serà a partir de les 4, per negociar la reducció de la jornada laboral sense reduir els salaris, tot plegat després de l'ultimàtum a la patronal COE perquè presenti una proposta.
I atenció, perquè des d'avui l'IVA de l'oli d'oliva serà del 0%.
Sí, el govern espanyol redueix l'IVA d'aquest producte bàsic, que fins ara era del 5%. D'aquesta manera s'inclouen el grup de béns de primera necessitat, com el pa o les verdures, que ja tenen aplicat el tipus superreduït.
També us expliquem aquest cap de setmana tràgic a les carreteres catalanes.
Des de divendres, 7 persones han mort en accidents de trànsit. L'últim ha estat aquest diumenge en un xoc a la C-37 a Castellfollit del Boix, on han mort 3 persones. En el que portem d'any ja són 67 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes.
I en plena esportiva, Xavi Toscano, molt bon dia.
Què tal, bon dia.
A Espanya goleja Geòrgia i es classifica pels quarts de final de l'Eurocopa.
Els espanyols han guanyat 4-1, tot i començar perdent el partit. Els gols de Rodrigo, Fabián, Nico Williams i Dani Olmo han certificat la remuntada en un partit on ha tornat a brillar Lamine Yamal, que ha jugat als 90 minuts. A quarts es veuran les cares amb Alemanya divendres.
I en motor, Marc Márquez s'allunya de la lluita pel Mundial de MotoGP.
El català ha estat sancionat al Gran Premi dels Països Baixos i ha quedat, doncs, en desena posició, tot i creuar la meta quart. La lluita està entre Pecco Bagnaia, que ha guanyat la cursa a Assen, i el madrileny Jorge Martín, que ha quedat segon.
Judit Vallès, molt bon dia.
Bon dia.
Què ens portes avui a la Carabé?
Doncs mira, avui a la Carabé parlarem de vacances. Primer, analitzarem les dades que han sortit d'una enquesta de Chairs sobre les vacances i l'anomenat postureig. Després explicarem a quins 3 llocs d'Europa mai podreu anar de vacances, perquè està totalment prohibida l'entrada per a qualsevol persona. I acabarem la Carabé escoltant el nou disc d'Imagine Dragons.
Quines ganes, que m'agrada molt Imagine Dragons. De seguida us ho expliquem tot plegat. 5 minuts que passen de les 8 del matí, temps i trànsit.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
Vinga, va, que a aquesta hora saludem el meteoròleg Jordi Miralles, que sembla que vol ploure tot el país, per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Jordi, molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Ha plogut molt aquestes últimes hores a les Terres de l'Ebre. 48 litres d'aigua per metre quadrat, a Ulldecona i també a l'Aldea. Unes precipitacions que ara mateix estan resseguint totes les comarques de Tarragona i arriben ja a les comarques de la meitat sud de Barcelona. Per tant, doncs, pluges que localment seran intenses al llarg d'aquest matí, especialment litoral i prelitoral. També a les comarques de l'interior arribaran aquestes precipitacions. Per tant, compte perquè al llarg del matí, a qualsevol punt del país, les pluges poden ser intenses, però especialment meitat sud de Catalunya, costa i també comarques de la Catalunya interior. Això durant el matí. De cara a la tarda, aquest risc de precipitacions afectarà més comarques del Pirineu, del Prepirineu, però també de la Catalunya central, i es començaran ja a obrir clarianes a les comarques del sud. Un dia que comença amb 22 graus a Barcelona i a Tarragona, amb 19 graus a Girona i amb 18 graus a Lleida. Demà tindrem una jornada molt més tranquil·la, amb nuvolositat variable, amb grans clarianes, i les temperatures que baixen avui però pugen de cara a demà, tot i que la calor no serà gaire forta.
Gràcies, Jordi. Ja sabem que si plou hi ha complicació a les carreteres catalanes, per tant anem a conèixer el seu estat i per tant anem cap al RAC. Carla Buigas, molt bon dia.
Bon dia. Pendents d'aquesta hora d'un accident a la 2 que només manté un carril de la calçada oberta en direcció Barcelona, genera retenció des de Pallejà fins a Sant Joan d'Espí. També en la mateixa via hi ha retenció en direcció contrària al tram de Cornellà per una altra incidència, i tot això afecta la B23, que té retenció del Papiol fins a Sant Feliu. També es talla un carril a la C58 per un altre accident a la sortida de Barcelona, provoca 4 quilòmetres de retenció en direcció Terrassa. A banda d'aquestes incidències, també hi ha retencions d'hora punta, punts habituals de la P7 a Barberà i als punts de la C58 a Sant Quirze i Montcada cap a Barcelona. També molta complicació a les rondes, amb retenció a la B20 a la ronda de dalt en els dos sentits de la via per les obres entre Vallcarca i la Vall d'Hebron, i també molta retenció a la ronda litoral amb 9 quilòmetres de lentitud des del Nus del Besòs fins a la Ciutadella. De moment és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Carla. 7 minuts que passen de les 8. Rafa Sanahuja, hola, hola.
Hola, hola.
Què tal, com estàs?
Bueno, vaja. Bé, hem aterrat.
Ara?
Aterrat, bé, explorant-nos a nosaltres mateixos a les 8 del matí.
Explorant-nos, eh?
Estem. Escolteu, gràcies per l'esforç a l'equip, que quan falta una persona tothom va una mica més apretat de feina i...
Que maco és això, sempre.
Bueno, però és que és la veritat, ho hem experimentat tota la temporada.
Sí, sí, exacte.
Som un equip, doncs, petit i es nota molt les absències, però de vegades són inevitables. Ja està, no passa res, hem tornat.
Ara, saps què és inevitable, també?
Què?
Donar-li algú el bon dia.
Home, no, tampoc exagerem. Podem donar-li el bon dia a ningú.
No,
però en aquest cas sí, perquè em ve molt de gust donar-li el bon dia a una persona que ens agrada molt i que ens donarà bon rotllo, a més, per començar aquest dilluns plujós. Parlem de Michael J. Fox. I és que ha passat una cosa meravellosa. Coldplay, el famós grup Coldplay, sí, tenia preparada una sorpresa deliciosa per al concert que va fer al festival Glastonbury, no sé si ho he dit bé, però més o menys és això, ni més ni menys que Michael J. Fox va pujar a l'escenari per tocar la guitarra amb la banda britànica.
Ep!
Dic, això és fantàstic. L'actor, que té Parkinson des de fa més de 30 anys, va tocar assegut a una cadira de rodes un parell de temes de la mítica banda. Chris Martin, el vocalista, va parlar amb admiració de l'intèrpret de la trilogia Regreso al Futuro, un sentiment compartit per tot el grup, va dir, i també va dir que era el seu heroi, ni més ni menys, i una mica el de tots nosaltres. En un gest de complicitat, Martin va cantar també la tornada de la cançó Johnny B. Good, que estem escoltant, el tema que Marty McFly toca al ball de l'encantamiento bajo el mar al final de la primera pel·lícula. També surt a la segona, perquè fan com un viatge en el temps. Recordem que Michael J. Fox fa de viatges en el temps, que és el futur, per si algú que estigués alçat està despistat. Recordem que Michael J. Fox, que acaba de fer 63 anys anys, va anar reduint les actuacions des que se li va diagnosticar molt prematurament Parkinson i ha estat un activista molt implicat en la lluita contra aquesta malaltia a través de la fundació que porta el seu nom. Fa 2 anys també va rebre un Oscar honorífic pel seu activisme, que va rebre amb humor. Va dir que aquest gest el feia tremolar d'emoció. S'ha de tenir humor. Tot plegat, meravellós, i bon dia, Michael J. Fox.
Està molt bé, això. Està molt bé.
Sí.
Sempre fans de Coldplay, també, eh?
A mi Coldplay ni fu ni fa, però Michael J. Fox a tope.
Vitamines aquest matí, a qui li donem?
Bueno, ja sé que Olma Giró, en la meva absència, ha fet apologia del no futbol. No passa res, amics, vinc jo a solucionar-lo, perquè...
Ja està, ja hi
perquè,
som.
Perquè, clar, escolta, és que a la gent li encanta el futbol, en general. I vitamines per aquí, pels nois de la Fuente, el Mortadelo Cachas, que ahir es va classificar... L'has vist? Que és un
Mortadelo Cachas.
És un Mortadelo Cachas, l'has vist, eh? Està Cachas el tío i té cara de Mortadelo. Bueno. Ahir es va classificar... És així? Ahir es va classificar l'Espanyita de la Fuente pels quarts de final de l'Euro. Vitamines, Espanyita!
Es poden fer més faltades en mig minut? Rafa Sanahuja, per a tot el demás.
Partides amb remuntada inclosa contra Geòrgia amb uns estel·lars Nico Williams i Lamine Yamal. Tant de bo es trobessin al Barça per les bandes, perquè déu-n'hi-do, són molt bons tots plegats. 4 golets que podien haver estat uns quants més. Jo tinc ganes que marqui Lamine, que encara no ho ha fet, em faria il·lusió. Vitamines, perquè divendres a les 6, com deia el Toscano, ens espera a Alemanya, la selecció anfitriona, amb Kroos, Gundogan i el loco Rüdiger. Està en plena forma el tio. Com va el corte, el Rüdiger. Això serà un hueso duro de roer. I aquesta hora, per cert, ja tenim article de Rajoy al respecte. Es titula "Hay que escaparse de los cenizos".
No m'ho puc creure.
Sí. Sí, sí, sí. Després analitzarem una mica en
sí,
la Part Magazine.
Val.
He triat una de les... És molt difícil triar una frase d'aquest article concreta, però bueno.
És un geni.
L'hem triada. I com sempre ja t'avanço que tira de Wikipedia, però... Increïble.
De llarg, eh?
Sí. El 80% de l'article és Wikipedia parlant de Jordi.
Que serà Premio Nacional de les Letres o no?
Home, jo,
hauria,
li, jo li donaria, sens dubte.
El Nobel, de fet.
El Nobel, el que... No hi ha res més gran que el Nobel, no? El Nobel és el tope, doncs el Nobel.
Si existís...
Per a ell.
També.
Vitamines, Espanyita!
Va, qui no li arrenca el cotxe avui?
Mira, les persones que, com jo, ja no prenem llet. Consumim coses vegetals.
Societat de consum, tu compres un poquet, jo compre un poquet, aquell una miqueta de res, d'això en diran després.
Tu compres un poquet?
Sí, jo compro un poquet, tu compres un poquet, i ell compra un poquet. Ell, imagino que es refereix a Carretero, és el tercer en
segur, segur, segur.
Resulta que el consum de productes lactis està disminuint entre adolescents i adults, i això augmenta el risc de deficiència de iode.
Ep.
Tu com vas de iode, Joan? Malament, segur. Alerta a l'Organització Mundial de la Salut. Tota aquesta història. La llet i els productes lactis són fonts importants de iode a molts països d'Europa central i occidental, especialment per a les dones embarassades i els nens. Jo no sóc ni una dona embarassada ni un nen, però és que ja no prenc llet normal. Jo no sé la darrera vegada que em vas fotre un got de llet normal.
Ara totes són estranyes, eh?
Sempre és de cibada. Jo ja la prenc sempre de cibada. Però és que em va bé.
Jo prenc d'avena, eh?
D'avena.
Sí.
I no és el mateix. Jo crec que és el mateix. Mira,
no estic
la
segur,
Júlia
eh?
Julve ha reaccionat. És cibada en català.
Experta en...
Sí, cibada.
És el mateix?
No? Sí.
Cibada en català, avena en castellà.
Sí, és el mateix.
Però és el mateix. Només que tu te la penses en castellà i jo...
Que... No, sóc d'aquells que deia avena en perfecte
avena,
accent català.
Avena. Posa'm avui amb llet d'avena.
D'avena.
De cibada? No, sisplau,
no,
d'avena.
Per bueno... cert, la teva pregunta, no veia Yoda des de la darrera pel·lícula de Star Wars.
És que estava dubtant entre posar Raimon o Star Wars, perquè, clar, parlem de Yoda.
Doncs ja ho tenim.
Doncs aquest informe fa notar que s'estenen aquestes alternatives vegetals com a les begudes de soja cibada o ametlla, cosa que contribueix a una ingesta insuficient de iode a la regió Europa, que s'ha detectat des de fa temps i que va a l'alça. I és el meu cas. No, així estic, sense...
Sense iode.
Sense iode. Sense iode i sense
estem
baby iode.
Estem orfes de iode.
Mira, l'altre dia, perdona, fent un salt brutal i lligant temes de manera brutal, escoltava... saps aquell que crec que és del País que fa una homilia a Twitter Sí, és, diu en la homilia de no sé què, i fa una dissertació, doncs parlava de per què els Jedi, en realitat, són com una mena de nazis.
Uau!
I era boníssim, perquè ho lligava amb l'actualitat. Ja t'ho passaré. Ja us ho passaré a mig.
Sí, com sigui, jo m'ho llegiré, si m'ho passes, evidentment.
No, n'hi ha que escoltar-lo, que és...
Ah, és
una homilia. És una
homilia. Val. Dic perquè per homilies, jo em quedo amb la Rajoy. Sempre.
És un altre nivell.
Val.
Tot plegat és un altre nivell, en fi. Ai, Joan.
Digue'm.
Mira, ara ve un moment que m'agrada molt. Clar, ahir lo de França, Le Pen, no, a tope. I clar, mirant els resultats a l'espera de la segona volta, jo crec que cal anar juntant a la gent de la resistència francesa.
Aquí, olala, c'est la vie, cancan, parabris i turigel. I allí, croissant, soufflé, creperí i café olé.
La caravana, l'informatiu.
Minuts que passen de les 8 del matí, us ho avança a Radio Estel. La unitat marina dels Mossos d'Esquadra fa servir una llanxa requisada a un grup narcotraficant per patrullar. Radio Estel ha pogut navegar en aquesta embarcació i conèixer quin ús en fan els agents. Us ho explica en aquest reportatge en Pau Massip.
Aquest és el so de la Talassa navegant pel port de Barcelona. És una de les 7 embarcacions que té la unitat marítima dels Mossos d'Esquadra. Però té una peculiaritat. L'inspector Jordi Uller en dona els detalls en exclusiva a Ràdio Estel.
Aquesta embarcació es va intervenir quan van explotar el cas Zori. Es van fer 27 detinguts, van intervenir 4 barques, una de pesca, una d'esbarjo, i aquesta, que estava preparada, estava en un magatzem, era nova, i estava preparada per fer transports de haxís.
Els Mossos d'Esquadra van demanar al jutge que els cedís la llanxa per incorporar-la a la unitat marítima. I així ho va fer. L'inspector Uller descriu com és aquesta embarcació.
Semirrígida, que el casco és de fibra i té les gomes, els pneumàtics, fa 13 metres de llarg i té 4 motors de 300 cavalls. I aquesta agafa una velocitat d'uns 55-56 nusos.
Uns 100 km per hora, velocitat de competició.
És més o menys el que ens agafen els velers aquests de Copa Amèrica.
Es tracta d'una embarcació molt útil per a la policia. Per això, els Mossos fan servir la llei que permet quedar-se els vehicles incautats als criminals per fer-los servir en tasques policials. Però en el cas de les llanxes no és tan senzill, ho explica l'inspector Jordi Uller.
Quan intervens una embarcació d'aquestes, ve totalment pelada, eh? Vull dir, té el casco, té aquí la patronera i no té ni electrònica, eh? Moltes vegades. Tenen una carta nàutica al mòbil i ja està.
Els narcotraficants volen una llanxa que pesi molt poc i que tingui molt espai per carregar tota la droga possible. A la Talassa, per exemple, hi cabien uns 3.000 quilos de marihuana i haixix. Perquè la feina policial sigui més còmoda, els Mossos hi han instal·lat un sostre que protegeix els agents del sol i uns plàstics per evitar els esquitxos de l'aigua. Uns canvis que ha d'aprovar un especialista perquè la llanxa pugui navegar complint amb la llei. Ho comenta l'inspector Jordi Uller.
Es necessita que hi hagi un ingenier que li faci tot un seguit de proves que ja estan taxades de que l'embarcació és segura, no? Aquí ho vam fer, això s'entra a Capitania i Capitania regularitza la registra, no? I a partir d'aquí ja la podem utilitzar.
Amb aquest pas, la barca ja es pot fer servir i per als Mossos és molt útil, tot i que l'inspector Jordi Uller vol deixar un missatge clar.
No ens quedem aquestes embarcacions per fer persecucions de narcolanxes.
L'ús que se'n farà és molt menys lluït, però molt més eficaç.
És una embarcació que ens ve molt bé per fer transport de personal, per si hem de portar el GEI o efectius de la brigada mòbil o efectius del TEDx, poder-los moure ràpidament d'un punt a l'altre, sobretot al port de Barcelona, i després també ens ve molt bé pels submarinistes, que necessiten molt espai.
Sobretot en trajectes per dins el port de Barcelona. Per terra, anar des del Monument de Colom fins a l'Hotel Vela són 4 quilòmetres que es fan en uns 20 minuts, sempre que no hi hagi trànsit. Amb la llanxa, el trasllat d'agents dels Mossos d'Esquadra és molt més fàcil, ràpid i directe. Es tracta d'un tipus d'embarcació àgil i versàtil. Per això, la unitat marítima dels Mossos d'Esquadra espera incorporar 3 narcollanxes més incautades a traficants en les properes setmanes.
Gràcies, Pau, i també us expliquem a aquesta hora que l'extrema dreta guanya la primera volta de les eleccions legislatives franceses. El partit de Marine Le Pen, Reagrupament Nacional, ha aconseguit més del 30% dels vots, Júlia.
Sí, l'aliança d'esquerres, el Nou Front Popular, es manté en segona posició amb gairebé el 28% dels suports i el bloc liderat pel president Emmanuel Macron obté un 20% dels sufragis. Els republicans, la dreta tradicional, es queda en aquest cas en quarta posició amb el 6,5% dels vots.
El fet és que el president francès Emmanuel Macron ha fet una crida a construir un gran reagrupament demòcrata i republicà per frenar l'extrema dreta de Reagrupament Nacional a la segona volta de diumenge vinent.
Així mateix s'ha expressat el mandatari pocs minuts després de fer-se públiques les primeres enquestes que situaven el partit de Marine Le Pen i Jordan Bardella clarament al capdavant de l'Assemblea Nacional. En declaracions a l'agència AFP, Macron ha defensat que l'alta participació d'aquest diumenge mostra una voluntat de clarificar la situació política. I qui també s'ha pronunciat és el candidat d'extrema dreta. Bardella ha demanat als francesos fer una elecció històrica en aquesta segona volta de les eleccions legislatives a favor, diu, de la seva formació davant del perill existencial que suposa, considera l'aliança d'esquerres, el Nou Front Popular. Des de París ha demanat als ciutadans un últim esforç per guanyar davant d'una esquerra que considera molt perillosa.
I l'Assemblea Nacional té 577 escons i, segons les projeccions, Reagrupament Nacional se'n quedaria entre 240 i 270.
A l'aliança d'esquerres li correspondrien entre 180 i 200 diputats i el bloc liderat per Emmanuel Macron en tindria entre 60 i 90, com dèiem, diumenge que ve els francesos tornen a les urnes per escollir nou primer ministre.
I a casa nostra, el Ministeri de Treball i els agents socials es reuneixen aquest dilluns per negociar la reducció de la jornada laboral sense reduir els salaris.
El Ministeri de Yolanda Díaz, sindicats i patronals s'asseuran avui de nou per mirar d'apropar postures i desencallar la reducció de les 40 hores setmanals a les 38 i mitja per aquest any i les 37 i mitja de cara al 2025. Tot plegat quan fa just una setmana que el govern espanyol va enviar un ultimàtum a la COE perquè presentés una proposta. Es desconeix per ara si hi ha o no un document sobre la taula i quina és la proposta en el cas que en tinguin que presentaran. Sigui com sigui, la trobada està prevista per aquesta tarda a les 4 a Madrid. Totes les parts dubten que avui es pugui tancar un acord, però sí que confien en trobar una entesa abans del mes d'agost.
I paral·lelament, a partir d'avui, el govern espanyol també redueix l'IVA de l'oli d'oliva al 0% i l'inclou en el grup de béns de primera necessitat on apliquen el tipus superreduït.
Actualment, aquest producte bàsic de la dieta mediterrània ja gaudia d'una rebaixa de l'IVA al 5%, amb la reducció al 0, l'oli s'uneix a altres productes bàsics com el pa, els ous, les fruites o també les verdures, una categoria que tindrà de manera permanent. L'objectiu de tot plegat, apuntant des del govern espanyol, és protegir i també incentivar el consum d'oli i reduir-ne el preu en un moment marcat per la sequera que pateix el camp espanyol.
I cap de setmana tràgic a les carreteres catalanes. Des de divendres, 7 persones han perdut la vida en un accident de trànsit.
3 persones han mort i 3 més han resultat ferides crítiques. Tot això aquest diumenge en un xoc a la C-37 a Castellfollit de Boix, al Bages. Ha estat l'últim accident del cap de setmana. Dissabte van morir també 2 persones, en aquest cas en un accident a Vilaseca, i divendres unes altres 2, el conductor d'un camió en un accident a l'AP-7 a Castellví de Rosanes i un altre conductor d'un vehicle que va sortir de la via Vilanova d'Escornalbou.
A més, un català de 32 anys també ha mort aquest diumenge en un accident de trànsit a l'A-139, al terme municipal de Benasc, a l'Aragó.
Era el conductor d'un turisme que ha sortit de la carretera i on també hi viatjaven un home de 47 anys de Granada i una noia també de 23 d'Albacete. Tots dos també han mort. El vehicle ha caigut pel marge dret de la via i s'ha precipitat uns 20 metres cap al riu Éssera, un afluent del Quinca. Els 3 cadàvers han estat traslladats al dipòsit de l'Hospital Provincial 2, que arran de l'accident s'han activat efectius de la Guàrdia Civil que s'han fet càrrec de la investigació.
24 minuts que passen de les 8 del matí. No deixeu anar el cafè, que us expliquem més notícies. I també us expliquem un dia com avui que Protecció Civil alerta del Pla Inuncat per la previsió de crescudes sobtades a la conca del riu Ebre.
La Conferència Hidrogràfica de l'Ebre preveu crescudes sobtades a la conca que podrien provocar creixements sobtats importants a barrancs i afluents a petites dimensions. Fins ara s'han registrat incidències a Balaguer amb inundacions a dues residències. Tot i això, no ha calgut evacuar cap usuari.
I encara cueja, un familiar del principal sospitós del doble crim de Font de la Pólvora ha hagut de demanar ajuda als Mossos d'Esquadra per poder sortir del barri.
L'home anava de matinada a recollir pertinences en uns dels pisos destrossats com a revenja pel tiroteig mortal durant la revella de Sant Joan, però era amenaçat de mort per un grup de gent. Els fets tenien lloc de matinada, aquest diumenge cap a la una, i el familiar optava per trucar al 112 per demanar auxili. Diverses patrulles dels Mossos es passaven a la Font de la Pólvora ajudant-lo a sortir d'aquest edifici i l'escortaven fins a la sortida del barri, tot això sense més conseqüències.
I d'altra banda, el sindicat Safepol ha criticat l'actuació dels Mossos d'Esquadra durant les destrosses a Figueres de la casa del principal sospitós del doble crim. El secretari general del sindicat, Pere García, ha afirmat que hi va haver manca de previsió.
En una entrevista a Catalunya Ràdio ha recordat també que de llei només n'hi ha una per tots els ciutadans i és obligació dels Mossos fer-la complir. Recordem que els agents no van actuar per evitar aquestes destrosses, ja que van creure que un enfrontament hagués estat molt pitjor.
Si 300 persones assoleixen doblegar un cos de Mossos d'Esquadra, doncs és evident que alguna cosa ha fallat. I cal fer una reflexió, i cal fer una reflexió molt sèria. No pot ser que 300 persones, malgrat siguin d'una ètnia gitana, es diu, no?, que es prenen la justícia per la seva mà o que tenen la seva pròpia llei, doncs facin exactament això. No miri de llei, aquí només n'hi ha una. I és la que ens regula tota la ciutadania i és la que ens interpel·la tota la ciutadania.
García també ha retret el conseller de l'Interior en funcions, Joan Ignasi Elena, i el director de la policia, Pere Ferrer, que no hagin sortit a donar explicacions després de tots aquests fets. El secretari ha afirmat que la manca d'autoritat s'evidencia de manera flagrant episodi rere episodi i ha reivindicat que el cos dels Mossos no es pot veure desbordat de la manera que s'ha vist en fets com el de Figueres o el barri del Bon Pastor de Barcelona.
I déu-n'hi-do com ha molestat aquestes paraules del portaveu del sindicat al mateix cos dels Mossos d'Esquadra i ja no diguem al departament. Canviem de qüestió perquè el turisme dona el tret de sortida d'un estiu rècord. El bon ritme de reserves i l'alça dels preus porten a l'optimisme d'un sector que observa les dades del 2019 amb el convenciment que superarà aquests màxims.
Hotelers i apartaments turístics de Barcelona preveuen fregar el ple durant juliol i agost. A més, enguany la temporada de més afluència de visitants s'allargarà per la Copa Amèrica de Vela. Ho explica Enrique Alcántara, president d'Apertura.
Encarem la temporada doncs, força optimistes. Jo crec que es repetiran els números de l'any passat, mateixes pernoctacions, mateixos números de turistes, i està per veure el preu mig. No? Jo crec que el preu mig durant els mesos d'estiu, juny, juliol, agost, més o menys similars a l'any passat, però sí que és veritat que a partir de finals del mes d'agost, el mes de setembre, mes d'octubre, doncs la Copa Amèrica farà que aquests preus continuïn sent alts, no? I, per tant, optimistes amb el que ha de ser la temporada.
Mentre el sector turístic veu l'esdeveniment esportiu com un molt bon aparador, l'Assemblea de Barris pel Decreixement Turístic critica que és la cirereta del pastís i demana posar límits.
Per cert, parlant de turisme, que avui comença la venda d'entrades al Parc Güell exclusivament online per reduir la massificació turística a la zona.
L'objectiu és afavorir les visites programades, generar un accés esglaonat i fluid al parc i evitar desplaçaments innecessaris i també insatisfaccions per l'anca d'etiquets disponibles. El consistori busca afavorir, per tant, la convivència amb el veïnat i per donar a conèixer la nova mesura, el Parc Güell ja ha començat una campanya dirigida a visitants que és visible tant als punts d'origen com a espais estratègics de la ciutat de Barcelona, també la xarxa de transport públic, a les terminals de l'aeroport o a diferents hotels de la ciutat.
I avui també comença el termini per reservar els viatges de l'IMSERSO, un període que s'allargarà fins al proper 22 de juliol.
El programa públic de turisme sènior comptarà amb 886.269 places a la seva temporada 2024-2025 i es podrà començar a viatjar el mes d'octubre. Recordem que aquest termini per la presentació de noves sol·licituds només l'han de fer aquelles persones que no s'hagin acreditat anteriorment per la seva participació en aquest programa. Les vies per presentar sol·licituds són dues, de manera telemàtica, a través de la seva seu electrònica o descarregant la pàgina web de l'IMSERSO, el model de sol·licitud de participació en el programa de turismes per la temporada 24-25.
I la campanya de les rebaixes d'estiu comença oficialment aquest dilluns i ho fa amb bones perspectives entre els comerciants.
La directora de Pimec Comerç, Pilar Mínguez, ha afirmat que els indicadors apunten que serà una molt bona campanya.
A veure, no tenim la bola màgica, però sí que és veritat que els indicadors econòmics ens estan apuntant que possiblement serà una bona campanya de rebaixes, perquè realment el dinamisme econòmic doncs això ho projecta, i també perquè la baixada d'interessos doncs fa que les famílies puguin doncs tenir una miqueta més de recursos econòmics, i llavors aquesta possibilitat de tenir aquest extra doncs el puguin invertir en la campanya de rebaixes.
Tot i que l'inici oficial és avui dilluns 1 de juliol, ja fa dies que els grans establiments i la venda online fan promocions, una situació que, segons la directora de Pimec Comerç, desvirtua la campanya de rebaixes. Al centre de Barcelona hi ha hagut pocs compradors en el primer diumenge de botigues obertes en període de rebaixes.
I també us expliquem un dia com avui que l'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Josep Omella, ha reclamat una acció coordinada d'administracions, entitats i ciutadania perquè l'accés a l'habitatge no sigui un malson.
A la seva carta dominical, Omella ha criticat que, tot i que el dret de l'habitatge està universalment reconegut i promulgat constitucionalment, moltes persones, especialment els més joves, no hi poden tenir accés perquè els preus del lloguer assoleixen uns nivells excessius per a molts i encara més a la propietat. Ha lamentat que els desnonaments, de vegades amb conseqüències tràgiques, es donen cada dia. Per tot plegat, ha demanat una reflexió a tots els estaments socials per fer unes actuacions efectives en favor d'aquest dret humà fonamental.
Sí, com sigui, Foment del Treball ha rebutjat la possibilitat que el govern espanyol ampliï els impostos extraordinaris a bancs i empreses energètiques de cara al 2025.
La patronal catalana considera que la pròrroga dels impostos seria un càstig sense sentit i amb ànim confiscatori a certs sectors econòmics. El president de Foment, Josep Sánchez Llibre, ha remarcat que es tractava d'un tribut temporal i mantenir-lo, al seu parer, semblaria una persecució. Ha recordat també que amb els impostos extraordinaris a bancs i energètiques es van recaptar prop de 2.900 milions d'euros l'any 2023. I també recorda que aquestes figures es van crear durant la crisi econòmica, afegint que seria sobrer mantenir-les si ara mateix està tenint una recuperació destacada.
I atenció a aquesta notícia, perquè Àngela Drobolski, exparella de Josep Maria Mainat, ha intentat fugir de presó aquest cap de setmana. Els funcionaris de la presó de dones de Barcelona van detectar divendres que la condemnada estava fent un forat en la malla d'una reixa, aprofitant que tenia encomanada la tasca de neteja en una escala per on es mouen mercaderies.
Va aconseguir fer un forat petit per on no hagués pogut passar. La finestra, a més, estava situada a una altura de 3 pisos, comptant un de fossat. Avui es valorarà quin tipus de sanció se li aplica. Recordem que Dobrowolski està a la presó, condemnada per 6 robatoris en domicilis, tot i que té diverses causes pendents, entre elles la d'intent d'assassinat de la seva exparella, el productor de televisió Josep Maria Mainat.
I avancem amb més qüestions, perquè a partir d'avui entra en vigor la nova normativa per millorar la seguretat als ascensors. Això obligarà alguns veïns a fer un seguit de canvis que ells mateixos hauran de pagar.
Aquest nou marc legal va ser impulsat pel govern de Pedro Sánchez i es va publicar al Butlletí Oficial de l'Estat el 13 d'abril, obligant ara a modernitzar alguns dels aparells que siguin més antics. Els ascensors més vells del país hauran d'incorporar un control de pes i un telèfon a la cabina en cas que no en tinguin, i a més caldrà garantir que s'aturen exactament al nivell del replà i s'hauran de revisar per assegurar que compleixen amb els estàndards mínims de seguretat. Uns canvis que afectaran moltes comunitats de veïns, ja que es calcula que en aquests moments hi ha més d'un milió d'ascensors. D'aquests 400.000 tenen més de 30 anys, que són els que podrien haver quedat antics i probablement afectats per aquesta nova normativa.
I en plana de successos, la policia local de Granollers va detenir una dona dissabte per la tarda per apunyalar l'exparella a l'interior d'un bar de Granollers.
Testimonis dels fets van alertar ràpidament els serveis d'emergències i fins al lloc es van desplegar agents de la policia local de Granollers i efectius del SEM. La detinguda va passar després a custòdia dels Mossos d'Esquadra, que s'ha fet càrrec de la investigació. L'home va ser traslladat en estat molt greu a l'hospital.
I en cultura, els Minyons, els Capgrossos de Mataró i els Castellers de Terrassa han resolt amb nota la diada de la Festa Major de la Cocapitalitat Vallesana. Les tres colles han signat la seva millor actuació del que porten de temporada.
Els Malves han completat el seu objectiu d'aquesta jornada i han fet la tripleta màgica, el 3 i 4 de 9 en folre i el 5 de 8. Habitualment és una diada on els Minyons fan el primer assalt a la gamma extra, però enguany estan submergits en una renovació de les estructures. Per la seva part, els capgrossos han plantat el seu primer 4 de 9 en folre i l'han acompanyat del 2 de 8 en folre i el 3 de 8, castells que assumien pujar-los un pis més de cara a la Festa Major de les Santes aquest mes de juliol. Al seu torn, els castellers de Terrassa han assolit el seu principal repte, la Torre de Set.
I molt content un dia com avui per ella, per l'actriu Agata Roca, que ha estat la guanyadora del 50è Premi de Teatre Memorial Margarida Xirgu, que distingeix la millor actriu de la temporada teatral barcelonina.
La intèrpret ha aconseguit el reconeixement pel paper imperatiu categòric que va estar programat al Teatre Lliure de Gràcia i que tornarà a la cartellera a finals de la temporada vinent. El Teatre Romea de Barcelona acollirà l'acte de proclamació i lliurament del premi el pròxim dilluns 22 de juliol.
Us recomano que entreu a www.radiostel.cat, busqueu Radio Estel a la carta i la caravana i escolteu l'entrevista que li vam fer en aquest mateix programa a Agata Roca parlant de l'imperatiu categòric perquè val molt la pena, a part de que tornarà i la podreu veure al teatre perquè recordem que van exaurir totes les localitats. I atenció també a aquestes dades. 2 de cada 3 visitants als museus de Barcelona són estrangers, segons una enquesta encarregada per l'Institut de Cultura de l'Ajuntament de la Ciutat a l'empresa GESOP.
Les xifres que recullen 49.600 enquestes fetes l'any passat a 19 espais mostren que gairebé el 66% dels usuaris són, com deies, de fora de l'Estat, un gairebé 25 catalans i un 4,2 de la resta d'Espanya. La proporció d'estrangers es mou al voltant del 80%. El Museu Picasso, la Fundació Miró i el Castell de Montjuïc i es queden al gairebé 17 al CCCB. Les dones visiten més els espais museístics, tot i que els homes són majoria, al Museu Marítim i al Castell de Montjuïc. En general, els veïns dels districtes amb renda inferior a la mitjana visiten menys sovint museus que els de renda superiors.
Tu ets molt de museus, Júlia, o no?
Home, tenint en compte que jo sóc d'un lloc on tenim un dels museus més visitats d'Espanya, havia de dir alguna cosa de Figueres.
Xulejant, de Figueres.
Havia de dir alguna
cosa bo. No, està bé, està bé. Algo bo, que sempre...
Bueno, tenim moltes coses bones, però...
Sí, home, sí. Sí. Però el teu preferit de Barcelona quin és?
És que jo a Barcelona no hi vaig gaire.
Jo, per nom, el Moco m'agrada molt.
I el Toscano, que no va.
Ara.
A veure què dirà. A veure què dirà.
Jo, per poc que pugui, evito compartir espais amb turistes.
Està bé.
Que sou una cada cosa. Vegada es fa més complicat.
Sí, sí, que es fa complicat. Sí,
per
sí,
tant,
sí.
Qui vulgui veure'm, ve a casa.
Sí, de fàcil. Gràcies, Júlio.
Fins ara.
37 minuts que passen de les 8 del matí. Plana esportiva.
La caravana.
Us ho dèiem als titulars, Espanya es classifica per als quarts de final de l'Eurocopa que jugarà contra Alemanya el proper divendres.
El combinat espanyol ha golejat 4-1 a Geòrgia en un partit on han tornat a brillar el jugador del Barça, Lamine Yamal i Nico Williams. Espanya ha començat perdent després d'un gol en pròpia porta de Lenormand, però abans del descans un golaç de Rodri ha posat l'empat a 1 al marcador. A la segona part, l'equip nacional ha sortit amb la intenció de remuntar i al minut 51 Fabián ha començat el camí de la golejada. Nico Williams al 75 i Dani Olmo a 5 minuts pel final han posat la cirereta. L'entrenador espanyol Luis de la Fuente destaca acaba la reacción de sus jugadores.
Un equipo es importante y fuerte y seguro es cuando tienes que remar seguramente contra corriente y este equipo lo hace y lo ha hecho. Y cuando el partido hay que jugar de otra manera con más calma y más tranquilidad también lo hacemos. Luego eso nos invita a tener mucha confianza en el equipo, en los futbolistas, pero desde la consciencia de que cada partido es más difícil.
Ara, com dèiem, Espanya s'enfrontarà als quarts de final contra l'anfitriona del torneig, que és la selecció d'Alemanya, serà divendres a les 6 de la tarda.
I d'altra banda, aquest diumenge també ha passat ronda Anglaterra després de superar Eslovàquia.
Els anglesos, però, estaven eliminats quan faltava un minut pel final del partit, però un golaç del jugador del Real Madrid, Bellingham, ha forçat la pròrroga. Ha estat en el temps extra quan Anglaterra ha donat la volta al marcador amb una diana de Harry Kane. Al quart de final, els britànics es veuran les cares amb Suïssa, que dissabte va eliminar a Itàlia. Pel que fa als partits d'avui dilluns, a les 6 de la tarda juga el França Bèlgica i a les 9 de la nit serà el torn del Portugal-Eslovènia.
I a la Lliga Espanyola el Barça ha preparat la nova temporada i aquest diumenge ha anunciat la marxa de Marcos Alonso del club, tot i que s'ha fet enrere amb l'adeu dels Joaus.
Mentre que el jugador madrileny s'acomiada del Barça, dues temporades després d'arribar fitxat pel del Chelsea i havent disputat 45 partits, els futurs tant de Joao Félix com de Joao Cancelo, tots dos cedits, és encara hores d'ara una incògnita. Tot i que en un primer moment el Barça anunciava conjuntament les tres sortides, finalment esborrat de les xarxes socials i de la pàgina web les publicacions que feien referència a la sortida dels dos jueus. Per tant, tot i que els portuguesos acabaven la sessió ahir, dia 30 de juny, a hores d'ara la seva continuïtat segueix oberta.
I pel que fa al Barça femení, el club podria tancar el fitxatge de la portuguesa Quica Nazaré.
Després de la incorporació d'Iva Pajor i d'Eli Rubok, el de Portugal donen per fet que Nazaré s'incorporarà la propera temporada a la disciplina del Barça. Segons la premsa portuguesa, el Barça tindria lligat el fitxatge de la davantera de 21 anys per una xifra de 500.000 euros.
I amb motor, Peco Bagnaia guanya el premi, el gran premi dels Països Baixos de MotoGP per davant de Jorge Martín i estreny la distància a la general. El català Marc Márquez acaba desè per sanció.
El pilot italià està recuperant el seu millor nivell i és que ha sortit victoriós en les darreres tres curses que s'han disputat del Mundial de MotoGP. Ara, per tant, Jorge Martín segueix líder a la general, però només 10 punts de Bagnaia. El pilot madrileny acabava segon amb Enea Bastianini completant tant al podi com a tercer. De la seva banda, el català Marc Márquez acabava la cursa quart, però hores més tard era penalitzat per la pressió dels seus pneumàtics que no complia el reglament establert. Amb la sanció, doncs, el català ha passat a la desena posició.
Mal, porque ha sido un fin de semana donde podía haber sumado pues dos cuartos perfectamente y he sumado nada. Así que nada, estas cosas pasan, pero aquí tres días tenemos otra carrera, así que seguimos y lo importante es que encima de la moto sigo disfrutando. Hoy todo y controlando todas estas cosas me lo he pasado bien y hemos podido luchar por esos cinco primeros, que era un poco el objetivo principal.
La propera prova d'aquest Mundial de MotoGP serà a Alemanya, al circuit de Schaffering, el proper cap de setmana.
I a la Fórmula 1, George Russell aconsegueix la victòria a Àustria després de l'accident entre Norris i Verstappen.
Mentre Verstappen i Lando Norris lluitaven per la primera posició, el Red Bull anava aguantant els atacs del de McLaren fins que arribava el toc entre tots dos que els feia punxar pneumàtics i Norris fins i tot ha hagut d'abandonar la cursa. El neerlandès podia seguir competint, això sí, firmant una cinquena posició, una situació que aprofitava George Russell, que es trobava una inesperada victòria, que és la seva segona victòria a la Fórmula 1. Oscar Piastri era segon i Carlos Sainz tercer. Fernando Alonso ha tornat a tenir una cursa complicada, l'asturià no tenia un bon ritme i, a més, ha estat sancionat amb 5 segons per un incident amb Zou i finalment ha acabat 18è.
I en tenis, Carlos Alcaraz s'estrena avui a Wimbledon, tercer gran slam de la temporada, on defensa corona. El murcià obrirà la pista central a 2:45 del migdia contra l'estonià Marc Lajal.
Alcaraz, que és actual número 3 de l'ATP, vol recuperar les bones sensacions sobre herba després de caure als vuitens de final del torneig de Queens, on havia estat campió també l'edició anterior. El seu rival d'avui, Lajal, ha entrat al quadre principal, prominent de la fase prèvia, on ha guanyat els 3 partits que ha jugat contra rivals de nivell. El jugador de 21 anys es caracteritza per un joc agressiu des del fons de pista i pot complicar-li, per tant, les coses al defensor del títol, Carlos Alcaraz. Per cert, que l'espanyol Alejandro Davidovich ha anunciat que no participarà a Wimbledon per problemes a l'espatlla. En el seu lloc ha entrat el francès Perricó. Avui també debuta en el quadre femení. La catalana Paula Badosa ho farà contra la txeca Carolina Muchova, 35 del rànquing ATP, a partir de 6:45 de la tarda.
I finalment, en bàsquet, el seleccionador espanyol Sergio Scariolo ha fet oficial la llista dels 12 jugadors que disputaran el preolímpic de València, que comença demà.
Lorenzo Brown, Juan Núñez, Alberto Díaz, Xavi López Arostegui, Darío Brizuela, Sergio Llurrudi Fernández y Juancho Hernán Gómez y Billy Hernán Gómez, més Santi Aldama, Usam Garuba i Jaime Paradilla, seran els encarregats de buscar, doncs, el passaport pels Jocs de París per a la selecció espanyola de bàsquet, uns Jocs Olímpics que comencen, recordem, el 26 de juliol. La selecció espanyola debuta demà contra el Líban i l'objectiu és deixar segellat ja el passaport a semis, que es jugaran dimecres contra Angola.
43 minuts que passen de les 8 del matí. Gràcies, Xavi. Fins ara.
Fins ara.
Anem a la cara B.
A la caravana busquem la cara B de l'actualitat.
Vinga, va, 2 minutets i arribem a 8:45 del matí. Vallès, què tal? Bon dia de nou.
Molt bon dia.
Sanaúja, què tal? Bon dia de nou.
Hola, hola.
Giró.
Molt bon dia.
Què tal? Estem tots, eh?
Estem... Home, aplaudiments.
Aplaudiments.
Que visca. Aplaudiments. Aquest equip comença a ser titulars oficials.
Bravos i hurres.
Ben tornat.
Que... que si us he trobat a faltar, i he dit que no, lògicament.
No he fet res, eh? Ho heu pogut comprovar, que s'ha caigut sol.
A la inversa m'han dit que sí, que m'han trobat molt afat. Però dic...
Que ets mentider. Hem dit que hem estat molt bé.
Això
sí. Que han sigut uns dies prou bé, o sigui, bé.
Que sí, que no hi ha hagut conflictes. M'heu ha assenyalat com l'ovella negra de l'equip.
Això ja t'has fet tu.
Marxes tu i tot és...
No calia que t'assenyalessin.
No, sí que t'hem trobat a faltar. Sobretot no, però, pel que és el volum de feina.
No,
saps?
Però no a mi. O sigui, si poses un mico que sàpigués escriure guions...
Exacte. Hem trobat, jo, per exemple, això de fer el bon dia al matí i tal, dic, uf, ara quanta feina de cop.
Ja, que té com et diuen exacte a la vegada, eh?
Sí, sí, exacte. No, a tu no, al que fas.
Ja.
La feina que fas.
Que és broma, que t'estimem.
En fi. Va, entrem a la cara bé. Què ens expliques avui?
Mireu, avui, 1 de juliol, hi ha gent que, afortunats ells, ja han començat les vacances. Per tant...
Això vol dir que les acaben abans.
Ah, també és veritat.
O que són mestres i en tenen més.
No, no vinguis. No vinguis amb aquests.
Ja hi som, ja hi som.
Ara ens trucaran tots els mestres a Catalunya.
Estan currant els mestres, estan preparant el curs que ve. Fan reunions a dojo.
Formacions, es formen molt, molts tallers.
Jo conec mestres
i jo també.
I de vegades he d'anar a replegar-los amb una furgoneta perquè surten morts de l'escola.
Jornades a 12 hores.
Traed vuestros profesores muertos. I vaig jo i les arreplego.
Va, temàtica, avui porto cara bé temàtica vacances, d'acord?
Ah, que bé, pels que no en tenim.
Exacte. Com que l'estiu ha començat a arrencar els motors i moltes persones estan ultimant els plans i preparant les maletes per gaudir de les vacances estivals, ha sortit una enquesta que ha fet l'empresa Chairs que diu que el 47% de les persones asseguren ja tenir-ho tot llest per les vacances i tot reservat. 47%. Per tant, la meitat de la població espanyola ja té tot reservat.
Mira, jo sóc del 53% que no.
No, espera, espera. El 20% les tenen, tenen les dates triades, però encara no saben on aniran exactament. I un 33% encara no té previst ni tenir vacances.
Fixa't.
Aquests últims quants són?
Un 33%.
Jo sóc del
47%.
Tu ets del que ho tens tot apamadíssim, ja.
Home, és que si no ho arribes a tenir pamat per anar on vas, tenim problemes.
En general, sou dels que us ho planifiqueu amb temps o improviseu una mica?
Improvisem al màxim.
Jo normalment sí que...
Improviso. Jo com porti el vent. Sona molt hippie, però a vegades és el millor perquè trobes ofertes l'última hora, saps?
És veritat.
Un dia vaig agafar un Interrail d'una setmana per l'altra i aquest estiu és una vera. Ara m'han dit... És que si ho dic potser ja no és tan barat.
Aniràs a Tor com a bona hippie?
No. No, que no sóc una hippie, que vull dir, simplement m'agrada trobar ofertes última hora.
No és hippie, és un postureo. Tot.
No, però hi ha ofertes última hora que estan molt bé, com que vull dir, una setmana abans, si et quadren les dates, et surt per la meitat de preu.
Sí, sí, sí.
O sigui, val la pena deixar-se portar.
Jo una mica de tot, tinc algunes coses apamades, d'altres m'agrada improvisar.
Què faràs per les vacances?
Aniré a Santander.
Ah!
Ui, que bé.
Compte,
m'agrada molt.
Bones platges.
I tant. En fi, però no és d'això el que us vull parlar. Us vull parlar de postureig.
Ah, mira.
De postureig, perquè aquesta enquesta...
Com l'Olma quan diu que és hippie.
Que no ho soc.
Aquesta enquesta ha analitzat el grau de postureig de la població espanyola. Vosaltres, de l'1 al 10, de quan postureti sou?
Jo? 10. Re.
10?
No, 9.
0.
9? No, mira, 0. Joan, una caca, 9. Tu ets un 10. Ets un 10 de postureig.
Ets un 10. No em molesta a mi, eh?
Però digues que ets un 10, orgullós. Jo dic que sóc un 10 i orgullós. Faig fotos de tot, faig plans pensant en la foto.
Correcte.
Em demano plats no pensant en la foto. No arribem a aquest nivell,
però... Jo no em demano plats pensant en la foto, eh?
Però sí que quan porten el plat penso en com distribuir-lo a la taula per la foto. Val. Joan és igual.
Sí, sóc un postureig i no passa absolutament res, eh?
Jo igual.
Home,
crec que sí, amb orgull.
No sé si no passa res, jo.
Què? Només faltaria.
I tant. En fi...
A qui molestem?
A ningú.
Jo què sé, a mi una mica. A mi una mica em molesteu.
Però escolta, Rafa...
No passa res. No, jo sóc zero. Jo sóc postureig.
Ara, saps què em passa sent una postureig?
Jo no
poso
ni estats de WhatsApp.
Digue'm.
No poso res.
El que em passa sent una postureti...
Estan fent una fotografia aquí mateix.
És que quan jo m'ho passo, menys fotos faig, tu. O sigui, una nit que ha sigut una nit d'aquelles memorables, que has fet de tot, que ha sigut superdivertida...
Per aquesta regla de tres...
No tinc fotos, no tinc vídeos.
Per aquesta regla de tres, el Magiró...
M'ho passo fatal tot el dia.
Tu passes bé mai.
Correcte.
Estic fatal.
Perquè tens 40.000 fotos... Vaig un moment amb el pa i tornes amb 27 fotos.
Clar, home, mentre camines, selfies.
A mi em passa, eh? O sigui, em passa que no fa
faig mai fotos i després m'arrepenteixo perquè dic, ai, ara no tinc cap record d'això. Però no, no em surt fer-ne. Ja, no passa res, però fa una mica de rabieta. En fi, resulta que aquesta enquesta que ha fet l'empresa Chairs ha tret dades concloents sobre aquest fenomen del postureig, que diuen que el 80% de les persones es fan fotos durant les vacances només pel postureig, és a dir, només per penjar a les xarxes socials.
Home, clar, perquè les has de fer, si no.
Home, per quedar-te-les per tu, per imprimir-les, per penjar-les a casa.
Imprimir-les, això fa anys que no ho fan.
Prepareu aquest estiu per l'Instagram.
El dia que el Magiro digui, ara vull imprimir... Bueno, l'Amazones ha pres aquest sac.
No hi ha prou paper ni prou tinta al món.
En fi, en tot el món s'estima que es fan 5.300 milions de fotos al dia, és a dir...
Al dia,
Sí, al dia. Per tant, serien unes 61.400 fotos per segon.
Mira, hi hem contribuït.
Són moltíssimes.
Per segon? Perdona, quantes? 61.400
fotos.
Al segon, eh?
Sí. Un 94% d'aquestes fotos es fan amb mòbils.
Déu-n'hi-do, eh?
La gran majoria. La resta amb càmeres, exacte. De fet, una altra dada rellevant que m'ha agradat bastant d'aquesta és que el 14% dels espanyols escull la destinació de les vacances motivada per les fotos que veu a les xarxes socials.
Clar.
No puc creure, clar. Home. Jo això sí que no.
Home, sí, a veure.
No. Tu sí, Olma?
No, o sigui, puc entendre, perquè, no, perdoneu. Per exemple, Mèxic, en Joan se'n va a Mèxic.
Així està la resta. Sí, sí, sí.
Val?
Sí,
ho ha dit 40 vegades.
No hi he anat per les fotos.
No, per això mateix et dic, tu vas a Mèxic per la destinació, evidentment, però, a veure, ara aquí no anem tots... Vull dir, tu arribes un dia, obres l'Instagram i veus un vídeo preciós d'una illa paradisíaca que no coneixies, i si t'ho pots permetre, potser és una destinació que tindràs en compte, que voldràs anar-hi i no coneixies abans, i ho hauràs fet per les fotos i pels vídeos que has vist. Evidentment, perquè no ho coneixem tot en aquest món.
Jo tinc una pregunta.
A veure.
Però no per doña Rogelia, perquè el tema, sinó per don Rogelio. Escolta, Joan, tu tens planificat el viatge a Mèxic, ja t'has fet les proves, les vacunes, tota la pesca. Sí. Tens pensada una foto que dius, la faré?
Evidentment.
Aquella foto, tu ja saps que la faràs? Sí, eh? Mira la careta.
No menteixis.
No, t'ho juro. Una.
Una.
Quina?
On? Quina?
On?
Una.
Com i quina?
Jo t'he demanat... No es pot fer fotos a dins.
T'he demanat una. Què vols fer-la? A la piràmide de Moctezuma?
A l'habitació de fria calor. Però em sembla que no es poden fer fotografies dins.
És igual, tu lograràs.
Pots portar una càmera oculta.
Ara. Ho intentarem.
Uau, preparem-nos aquest estiu, els que tenim xarxes socials, per veure 20 fotos al dia d'en Joan Trias,
no m'entraré
20?
No m'entraré de res.
40.
Més 40. Sí.
En fi, tinc més dades d'aquesta enquesta. Cada dia es comparteixen 14.000 milions d'imatges a les xarxes socials i per el 14% que es cullen... O sigui, sí, havíem dit, perdoneu, el 14% es cullen el destí per les xarxes socials, sí. No? Doncs un 36% diu que encara que no triïn el destí influït per les xarxes socials, sí que busquen les fotografies per agafar idees, el que
això
tu deies.
Això és una altra cosa, exacte. I això sí.
Això sí, això sí. I un cop a la destinació, el 40% assegura fer fotos inspirades en altres fotografies que han vist també a les xarxes socials.
Està tot inventat.
Això no, això és com has de ser original.
No, no has vist mai alguna fotografia i has dit, jo també vull aquesta, no. La faré en el mateix lloc, amb la mateixa postura.
No, soc zero així, però perquè bàsicament és com has de fer la teva foto. Ara... Jo que estic, que la gent de la meva edat, d'uns 25 anys, jo he anat de vacances amb amics i amb amigues, us prometo que tenen una carpeta de fotografies a la seva galeria del mòbil, de Pinterest, que és una aplicació que dona moltes idees a l'hora de fer fotos. Sí.
Encara ben bé no sé per què serveix Pinterest.
Per donar-te idees. O sigui, és com font d'inspiració de fotografies o d'altres coses. Mm. Doncs s'agafen fotografies ja fetes a Pinterest xules i van amb la fotografia al mòbil i diuen, mira, vull la mateixa.
Ho deies a Giró abans, que haureu d'esperar 40 fotos al dia perquè vaig a Mèxic. Doncs bé, 40 més 40, 80. Ho dic perquè la nostra cap de continguts, Sílvia Muñoz, va a Punta Cana. Per tant, haureu d'aguantar 80 fotos al dia.
Ara, si vols que tothom ens hagi enviat un missatge a veure on van aquestes vacances, i anem retransmetent les vacances a ràdio.
No, és que hi ha gent que és fàcil seguir-vos la retransmissió. Sí, si es vol. Si es vol, jo no vull. Si és que m'és igual.
Clar, és que tu no tens ni Instagram,
no? Jo he vist tan feliç sense Instagram.
Perdona, però és que el postureig no té fronteres, eh?
Torno a dir, quan va arribar la febre de les xarxes a aquesta casa...
Sí.
L'època Toni... Quan va aterrar aquí Toni Herbàs, li va dir, ara tindrem xarxes socials. Dic, bueno, doncs, per fer part del joc, jo em vaig fer un Instagram.
Crec que... Com et deies?
Sí, encara està, encara el podem buscar, aquest Instagram.
No ho sé, jo ho vaig tancar.
Ah,
però
sí, va tancar la sessió.
A les dues setmanes, després de perdre...
És que, clar, diguem-ho tot.
Les dues setmanes.
Després de perdre moltes hores intentant esbrinar com funciona això, ni punyet. És que al final vaig dir, és igual. Un tango i ja està. És que sí. I és que em perdo coses, perquè al final tothom esteu parlant d'Instagram i tal. Però vamos,
no és igual. No creguis. Twitter
és molt més divertit,
sí,
per mi.
A mi em sembla molt divertit, Twitter.
En fi, parlant de fotografies, us porto els 5 consells per fer les millors fotografies a les vacances d'estiu. Boníssima. Segurament a vosaltres, o al meu Joan, no us farà falta,
no,
però,
sí.
Però pels oients jo crec que és important. Primer de tot, la llum. És molt important tenir en compte la llum. De fet, importantíssima la posició del sol, perquè és clau per obtenir la fotografia perfecta.
Avui ideal, buscar la llum del sol.
Bueno, avui està bé perquè no hi ha ombres. En fi, és important evitar fotos a contrallum si no controleu la tècnica. Si sou uns cracs del contrallum, doncs sí, però si no ho controleu, no ho feu, perquè si no us sortirà gaire bé.
Si no ets Spielberg,
crac del contrallum,
també m'agrada molt aquest concepte, crac del
contrallum. Llavors, evitar ombres, com deia, sobretot ombres a la cara. Uh-huh. Això no queda mai bé.
No, perquè sembla que siguin ulleres o
a no ser que sigui molt buscada, perquè buscades són divertides, també.
Sí.
I que busqui, no, però busques tu la cara.
Bueno.
En fi, i si voleu imatges perfectes, un clàssic, aprofiteu les hores de sortida i posta de sol per crear una imatge perfecta. Això sempre queda bé.
I un consell. Posta de sol,
Si voleu semblar uns experts, i sí. Rafa, això sobretot per tu, vagis ara de vacances i estigui ponent-se el sol, no és a dir, fem una fotografia que se n'està anant al sol. No. Per quedar com un expert, és a dir, fem-nos una fotografia perquè ve, atenció, la Golden Hour, l'hora d'aurada.
La Golden Hour.
Tu has de dir això, has de dir aquest concepte, i semblaràs un expert, bé. Si has estudiat el contrallum i tot el...
Sí, li diuen la Golden Hour.
Anava a dir una cosa que no, és irradiable.
Ai. En fi, segon consell, capturar allò important. En general, hi ha molts elements quan anem de viatge que ens semblen curiosos, ens ve de gust fotografiar moltíssimes coses, però hem de saber triar l'element perfecte. Llavors, triar l'element perfecte, triar un primer pla ben escollit i un angle que permeti eliminar els elements que no es vulguin incorporar dins de la imatge, d'acord? Perquè a vegades quan hi ha masses coses...
Ens distreuen.
Hem d'anar a...
Però si ara és igual.
La teva cara guapa.
Si ara és igual, si ara vas al mòbil i dius treu-me això i això, i fas el que dona la gana.
Les fotografies naturals.
No pots creure res del que veus. Està tot manipulat.
Ai... Jo no manipulo cap foto.
Avui estic molt hater perquè a mi...
Teories de conspiració, Sanuja?
No, però que és veritat. Tu dius, eliminar elemento. I et quedes sol amb la foto.
Sí.
Com si estiguessis flotant a l'espai. No, és veritat.
Sí. Però no tothom ho fa, això.
Tu ho has fet?
No.
Mai ho fas?
Soc superfan del natural, les coses
del
com...
Real, del be
real? Sí, de debò.
Tercer consell, enquadraments. Vinga. I espai negatiu. Per fer una bona fotografia és important prendre's temps per pensar la fórmula per destacar l'objecte o la persona que es vol fotografiar. Clar. Llavors, què?
Clar, t'has de prendre igual 6 o 7 hores, no?, per fer una foto.
Llavors, no, però és aconsellable fer servir una tècnica de composició anomenada espai negatiu o buit, és a dir, deixar molt d'espai lliure a la foto perquè la persona o la cosa que es vol fotografiar destaqui més. Llavors, això el que fa és que... No et distreu.
Clar.
No hi ha elements a distreure't.
La millor foto és la que t'agafa desprevingut.
Sí, això és veritat.
Doncs sí,
100%.
De fet, és el quart consell, evitar les poses que ja han sigut molt vistes, o sigui, eliminar una mica el que seria fer poses. Això abans estava de moda, eh?
Sí.
Estava de moda, però ja no està de moda. Per tant, no ho intenteu. No intenteu, per exemple, fer la típica pose subjectant la Torre de Pisa o agafant la Torre Eiffel.
No, això està prohibit, no?
Mira, no, ara és de ser modernet.
Instagram.
Ara inclús ets modernet, perquè quan te'n rius d'una cosa que ha estat de moda, és com que quedes de guai. M'explico? guai, en parlen...
Ha donat la volta i ara és com paròdic. O sigui, una paròdia, no?
La història és un pèndol, les modes són un pèndol.
Sí, van i venen, van i venen.
Fa 10 anys...
Les modes són un pèndulo, Calderón de la Barca.
Bàsicament. Exacte. Fa 10 anys estava de moda, la gent realment es feia fotografies...
De què estava? De moda?
Que eren molt interessants, doncs, subjectant, aguantant la Torre de Pisa. Després...
L'heu fet,
gent...
aquesta? Perquè jo l'he feta,
no.
Eh?
No? No ha estat el cas.
Vaja.
Quina anècdota hi vas tirar amb la Torre de Pisa? Jo...
Tens una anècdota?
Quina?
Sí.
La vas tirar una mica més cap avall?
No, vaig anar... vaig anar amb 18 anyets. I se'm va ocórrer dir en veu alta el que estem dient ara. Una mica més abruptes, diguem.
Dir, quina merda la gent que feu.
I resulta que els de davant no eren ni holandesos ni alemanys, eren espanyols.
Ai. Què et van dir?
De tot.
Ah, sí? Se'm van girar?
Sí, se'm van girar.
Mare de Déu.
És que mai saps quin català o espanyol pots trobar pel món.
No. És que és horrorós veure allà. Hi ha una filera a Pisa, t'ho juro, hi ha una filera al costat de la gespa, on veus tothom allargant el braç, i dius... No sé ben bé si visc a l'època nazi.
Jo ho vaig fer, i a més ho vaig fer fa poc, quan no estava de moda.
Jo dic una cosa, jo penso en la primera persona, la primera de totes,
que ho va fer.
Que va dir, ui, això seria molt graciós.
Sí.
És veritat.
Què seria?
Seria superinteressant.
Hauria d'haver hagut de patentar-ho.
Mira, dues coses. La primera, que no és tan estrany veure fotografies amb gent amb el braç alçat.
A Itàlia.
I després veure què voten a Meloni.
Especialment a...
Exacte. I la segona és que després està el gracioset, que no és el que l'aguanta, sinó el que la tira.
Ah, hi ha versió tirar-la.
Una
tirar-la
patada.
També. Sí.
Voladora.
Hi ha de tot,
Com si fes Kung Fu Panda 3.
Kung Fu Panda 3. Aquí m'has agradat. Has tirat un referent que m'agrada.
Ai, en fi.
No, perdó.